Crispació.
Contracció sobtosa, espasmòdica, dels músculs, dels nervis.
Prepotència.
Qualitat de prepotent, aquell superior en poder, molt poderós.
Tensió.
Acció d'atibar o estirar fins la rigidesa.
Mobilització.
Acció de mobilitzar o de mobilitzar-se. Pas d'una organització social de pau a una situació de guerra.
Quatre conceptes que serveixen per definir bona part dels fets que van marcar la crònica informativa del 2003. L'any de la crispació política, de la prepotència militar d'uns sobre altres, de la tensió màxima, per exemple, les relacions entre el govern basc i el govern espanyol, i sobretot l'any de la mobilització ciutadana. Conceptes que impregnen el relat de la crònica d'un any, l'any del canvi a Catalunya.
Crònica d'un any, el resum informatiu del 2003 amb Jordi Sacristán.
L'any 2003 començava amb milers de voluntaris passant les festes de Nadal i el Cap d'Any a les costes de Galícia. Primer concepte clar, mobilització. L'anomenada marea blanca que intentava frenar els efectes del major desastre ecològic de la història, l'enfonsament del Prestige. Milers de persones arribades des de tots els indrets de l'Estat que en una resposta solidària sense precedents feien més evident encara la incompetència de les autoritats en la gestió del desastre.
Para solicitar respeto, señor presidente, primero que hay que tener respeto para el funcionamiento de una comisión. Acaban de alterar nuestro plan de trabajo, señor Barreiro, y no tenemos nada que decir.
El Partit Popular, amb la seva actitud, bloquejava el funcionament d'una comissió d'investigació parlamentària per intentar desclarir els fets. El govern gallec rebutjava el suport de dos remolcadors enviats per la Generalitat de Catalunya per recollir xapapote en assegurar que podien contaminar les Ries Baixes amb el musclo Sebre. I el govern espanyol, a cop de talonari, intentava rebaixar les tensions i el rebuig generalitzat a la seva gestió.
Quisiera decir que los objetivos del plan se pueden agrupar en 5 puntos. En primer lugar, la regeneración de las zonas afectadas. En segundo lugar, potenciar la inversión productiva privada. En tercer lugar, diversificar sectorialmente la actividad económica. En cuarto lugar, promover la cohesión territorial y su vertebración, tanto interna como con el resto de España. Y en quinto lugar, potenciar la imagen de Galicia.
Nunca mai el crit de la mobilització ciutadana contra un govern autonòmic i central que van actuar tard i malament. Però a mesura que l'any avançava, les veus de la protesta quedaven disminuïdes. A cop d'ajut econòmic, en alguns casos molt per sobre del que molts pescadors guanyaven treballant, el govern espanyol va aplacar els ànims mentre les platges recuperaven aparentment el seu aspecte de normalitat. Sota les aigües de l'Atlàntic, a unes 133 milles de la costa gallega i a 3.600 metres de profunditat, descansen encara les restes del petroler. Les bodegues encara més de 20.000 tones de fuel. Mariano Rajoy explicava com en un futur s'extrauria el fuel.
En primer lugar, la extracción por gravedad. En segundo lugar, el confinamiento, que consiste en la colocación de una estructura de tipo marquesina sobre el pecio que recogería en su techo el fuel emanado del buque, el cual podría ser extraído posteriormente. I per últim, la extracció dinàmica.
Les responsabilitats penals per l'enfonsament del Prestige es perden en diferents jutjats que instrueixen causes sobre el naufragi. Al final de tot plegat sembla llunyà encara.
La frase.
El veterà president de la Junta, Manuel Fraga, ha estat molt actiu enguany en frases fora de to. N'ha dit moltes i variades sobre la Constitució, sobre l'exèrcit. Una de les sorprenents va ser aquesta sobre l'acció dels musclos en el combat del Chapapote, tot just en plena crisi del Prestige.
S'ha podido comprobar, por ejemplo, el mejillón, que es un gran producto de nuestra agricultura y que ya supone casi el 30% de los productos del mar. Es una máquina de limpiar, él solo es capaz de limpiar todo lo que le echen. Pero los crustáceos, por ejemplo, son inmunes también, hidrocarburos. Los pulpos no lo son, pero tienen un estallido distinto que hace que se vayan a alta mar en estos momentos. En realidad, el peligro en este momento, vamos, después de estudios muy profundos de sanidad y de pesca, es absolutamente inexistente ya.
A El vicepresident Rajoy va ser la cara visible en la crisi del Prestige. Mesos abans havia estat en la crisi de les vaques boges. I el mes de setembre, tot just tornada a les vacances d'estiu, José María Aznar el premiava desvetllant el dubte sobre la seva successió. Ni Mayor Oreja, ni Rodrigo Rato, ni per suposat Ruiz Gallardón. L'escollit, el designat, Mariano Rajoy, un home de transmoderat, l'ombra d'Aznar des de l'arribada d'aquest al poder.
Quiero pedir el vuestro respaldo a la propuesta del Comité Ejecutivo. Quiero pediros que a partir de hoy todos nos pongamos detrás de Mariano Rajoy, y yo el primero, y así será. Os pido a vosotros y a todos los militantes del Partido Popular que no le falte ni la colaboración, ni la lealtad, ni la confianza, como no me ha faltado a mí en todos estos años.
Cap fissura, cap discrepància, Aznar va decidir i el partit va acatar. Zapatero ja tenia adversari.
Ahora empieza la carrera de verdad. Hasta ahora, para estar ahí, solo ha tenido una condición. Decir sí a Aznar. Pero recuerdo a todos y recuerdo a cada ciudadano que para ser presidente del gobierno lo van a tener que decidir 40 millones de españoles.
Crònica d'un any, amb Jordi Sacristán.
La tragèdia del Prestige i els seus efectes van passar a un segon pla quan José María Aznar va decidir assumir un protagonisme sorprenent en un dels temes que, sens dubte, ha marcat la crònica de l'any. La invasió de l'Iraq. Apliquem, en aquest cas i en aquest tema, el concepte prepotència. Afganistan el 2002 i l'Iraq el 2003. Aquesta era la previsió del president nord-americà George Bush en la seva creuada contra el denominat Eix del Mal, després dels atemptats de l'11 de setembre de 2001 contra Nova York i Washington. L'àntrax havia atemorit els nord-americans al llarg dels darrers mesos i l'amenaça constant dels atemptats havia canviat molts hàbits de vida. L'atac, doncs, estava justificat. Però els Estats Units volia, desitjava la complicitat internacional. Aquesta vegada, les coses no serien com al 90 quan Saddam Hussein va envair Kuwait. Aquest cop, l'Iraq, condicionat per l'embargament i controlat molt de prop, no havia envaït cap estat veí. I per molts països no significava una amenaça real a la seguretat internacional. L'administració Bush va construir un imaginari d'armament de destrucció massiva i d'arsenals d'armes químiques que suposaven una terrible amenaça. Sobre el terreny, els inspectors de Nacions Unides no trobaven cap element que ratifiqués la versió nord-americana. Es va cansar d'afirmar-ho al cap dels inspectors de Nacions Unides, Hans Blix.
So far, UNMOVIC has not found any such weapons.
Fins ara, la missió de les Nacions Unides no ha trobat aquestes armes. Només un petit nombre de munició química buida que hauria d'haver estat declarada i destruïda. Però moltes armes no havien estat declarades abans. Per exemple, un document de l'Iraq suggeria que unes 1.000 tones d'agents químics no havien estat declarats. No he de concloure que existeixen, però aquesta possibilitat tampoc no està exclosa.
La diplomàcia va jugar les seves cartes fins al darrer moment en un esforç inútil. Al final estava escrit. França i Alemanya, la vella Europa, van dir no a Bush. No sense el mandat de Nacions Unides, però el president dels Estats Units trobava el suport de la Gran Bretanya i d'Espanya per envair l'Iraq. La divisió entre vells aliats seria un altre dels efectes generats per la guerra.
Creiem que hi ha molt a fer encara sobre el pla de desarmament per la via pacífica. I aleshores prendrem una decisió en el moment que creguem que no hi ha res més a fer.
I mentre Europa dubtava, Bush amenaçava i Saddam responia.
Fins ara no he vist cap evidència de desarmament. El temps se li acaba a Saddam Hussein. S'ha de desarmar. Estic fastiguejat de jocs i decepcions i aquestes són les meves previsions.
Aixequeu les banderes i els rifles per recordar a tothom que estem preparats per llançar-nos a la gran marxa. Espero que esteu disposats a rebutjar l'invasor i que les vostres armes estiguin preparades per lluitar contra l'enemic. La vostra fe es veurà reforçada als ulls d'Alà.
Estats Units presentava proves aconseguides pels seus serveis d'informació i espionatge que després es demostrarien falses per argumentar el perill d'Iraq davant el Consell de Seguretat de Nacions Unides, un organisme que es mostrava ineficaç i insolvent per aturar la guerra, mentre Espanya, Aznar, preparava els ciutadans per la invasió.
Si al final la intervenció és inevitable, Yo no derramaré una lágrima por ese régimen, porque ese régimen es una amenaza para todos, para España también, para los ciudadanos españoles también, en sus vinculaciones con el terrorismo, en la utilización de armas de destrucción masiva. ¿Piensa usted que no estamos hablando de grandes divisiones acorazadas, de grandes armamentos, ¿no? Estamos hablando de que un poco de ántrax puede causar una catástrofe.
José María Aznar es convertia en un dels aliats incondicionals de la doctrina Bush al costat de Tony Blair. La seva sintonia amb el president dels Estats Units va ser total i es concretaria 48 hores abans de la invasió en la fotografia de les Açores, la cimera tripartita que va activar els mecanismes de la guerra.